A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
En 30 anys ens estem acostant... és igual, no vull fer comptes. Estem en el temps de la biblioteca i hi ha més lletres que números. Ho hem de parlar més de lletres que de números. Marta, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Per on comencem?
Ai.
Que no sabem... Vaja, sí que sabem per on començar, però no sabem per on acabar, amb,
doncs
tantes,
mira,
amb tantes coses.
Abans de dissabte comencem per divendres.
Comencem per l'hora del conte?
Sí.
Vinga, i així encadenem el divendres abans de la peça del mes i de la inauguració de l'Estanfli. Pares i mares, ja ho saben, que a 6:15 de la tarda, l'hora del conte a la Biblioteca Josep Roig i Raventós.
Doncs, i aquest divendres tindrem una sessió que es diu Indiana Jones a la recerca dels contes d'arreu del món. Qui ens explicarà aquests contes no podria ser un altre que un famós explorador, Indiana Jones, i ens relatarà les seves aventures i els contes que ha anat escoltant durant, doncs això, no? Durant els seus viatges als països que ha visitat. I on sentirem històries que ens parlen del desert, del Pol Nord, dels indis Sioux i dels indis de la Índia també. Serà una sessió plena de contes, molt emocionant, i a més el Joan és d'aquests narradors que fa participar molt activament els nens i això els encanta, els qui surten voluntàriament a fer el teatre, com els que s'ho miren, no? I doncs això, es disfressa, els fa improvisar, i són sessions molt, molt creatives que tenen molta connexió entre el narrador i entre els nens i nenes, tant els que participen a dalt de l'escenari com dels que no, perquè això no, que es formen part directa del conte. I va marcant el guió, i és molt bonic veure això, no? Com els nens són capaços d'adaptar-se, d'improvisar i de ficar-se dins de la història sent ells realment els protagonistes.
O sigui que aquells que els agradi participar... Sense complexos, eh? Indiana Jones i contes d'arreu del món, demà 6:15 de la tarda.
Llavors bé, ja arribem al dissabte, aquest dissabte al matí, ple de coses, i tenim el taller. Aquest taller, Fes flors de tots colors, organitzat conjuntament amb la Comissió de Corpus i realitzat per Liana Tallers. És un taller que es farà d'11 del matí fins a la 1, a l'hora de Can Fals, i s'organitzarà en grups de 10 nens i nenes que faran aquest taller, aquesta flor, durant 20 minuts. Quan hagin passat els 10 minuts, tingui la seva flor feta, hi haurà un altre torn. Per tant, no són dons a una fent tot el taller, sinó que serà per tots.
Grups de nens i nenes.
I això també facilitarà, oi, que després de veure com es festegen els gegants, doncs puguin venir, perquè l'activitat no s'haurà acabat.
D'acord. O sigui, que quedi clar que l'activitat no és que duri dues hores, sinó que durant dues hores...
Exacte.
Durant dues hores i amb això, i amb períodes de 20 minuts, més o menys. Els nens i nenes tindran oportunitat de fer aquesta flor, i es pot fer al revés, això, si primer volen fer la flor i després anar a veure com es vesteixen els moros, o primer veure com es vesteixen els moros i després fer la flor al taller, doncs cap problema.
Que
tot és combinable, o s'intentarà que tot sigui combinable.
Sí, i és un taller amb el que tenim moltes ganes de fer-lo. Hem de dir que seran manipulacions senzilles, en principi està pensat per nens i nenes de 6 a 12 anys, però si venen més petits també amb els pares que els poden donar un cop de mà, però serà això, manipulacions molt senzilles, apenes sense tisora, i hi haurà diferents models de flor per fer, i per tant cadascú doncs agafarà la que li agradi més i la que vegi que té un nivell de dificultat doncs,
més accessible o menys.
Amb aquest taller també doncs, bueno, volem donar aquest toc d'estimar la natura, perquè el material que es farà servir és material de reciclatge. Hem estat fent una recollida de materials que déu-n'hi-do, volem agrair tothom que ha col·laborat. Sí, tenim allà un munt de rotlles.
Tothom s'ha portat bé, de rotlles de paper, de vàter,
de quimels. Sí, per tant, hi haurà per tothom. I serà això, doncs, estimar la natura, gràcies a veure que amb materials que després llencem a la brossa doncs podem fer coses molt boniques, i també perquè de cada flor doncs explicaran quin tipus de flor és, on es pot trobar, distingir-les, que tenen diferents colors i que no és el mateix una rosa que una margarida, aquestes coses.
D'acord, doncs, o sigui que hi haurà una explicació afegida al taller,
Sí. Després ja saltem a la setmana següent, el divendres 5 de juny, a 6:15 de la tarda també, que tenim la festa final de la Marató de Lectura. Durant tot el mes de maig, els nens i nenes que s'havien apuntat prèviament han estat llegint molt bé, el llibròmetre va en amunt, i tothom ara ja doncs, és l'última setmana de retornar els llibres que han anat llegint, i dels que encara estan allò quasi rossant els 8 llibres, doncs donar l'esprint final, no? De moment tenim uns 75 participants actius que han estat llegint, i d'aquests uns 40 ja han arribat a sobrepassar aquest, bueno, aquest repte, no? Llegir-se els 8 llibres durant el mes de maig, per tant són superlectors. Llavors, el divendres 5 de juny farem aquesta festa final. Començarem amb una hora del conte especial. En aquesta sessió de juny sempre intentem, doncs, de fer-ho amb un conte que tingui també un, com un extra, no? Doncs vam fer l'any Joana Raspall, doncs els contes van ser dedicats a ella. L'any passat, si no recordo malament, va ser del Jani Rodari, hem fet coses dels Grimm. Doncs aquest any, aprofitant aquest aniversari de l'any Biblioteques, no? El 2015, vindrà l'Albert Estengra, que és un crac del món de la narració oral, i ens explicarà una sessió que es diu Masha, la petita bibliotecària. Aquesta Masha és un titella i ve amb un armariet de fusta molt bonic, que és un prestatge, és la seva biblioteca, és la seva petita biblioteca. Doncs la Masha explicarà el perquè de les biblioteques, el perquè se celebra aquest aniversari, ens explicarà també com ens hem de portar en una biblioteca i tota la màgia que en podem desprendre.
Que amaguen, no? Les biblioteques.
Sí, i amb aquest petit prestatge ja anirà traient els contes que ja sap que són els que més agraden i ens els explicarà.
Això serà el 5 de juny.
El 5 de juny, exacte. I després d'aquesta sessió tan bonica farem el repartiment de diplomes als nens i nenes que han assolit, exacte, el repte de ser superlectors i superlectores, i com sempre, doncs, una bossa amb petits obsequis per tots els que han participat i no han arribat a assolir el repte, però també ho han intentat, i bé, doncs, també els donem aquest obsequi.
Això serà la culminació ja, gairebé, de les activitats de la biblioteca per aquest curs.
Sí, després quedarà també la festa final dels cursos de lectura, això ja per adults, pels participants.
Però haurem entrat ja al mes de juny, i al mes de juny...
Sí, ja serà...
Que, doncs, comiats diversos de les diferents activitats de la biblioteca durant tot l'any, perquè ja ho saben que la tardor, si tot va bé, en algun moment de la tardor, retrobarem la Biblioteca Santiago Rusiñol, almenys segons està previst. O sigui que la rentré serà una rentré allò... amb tots els adjunts, eh?
Sí, i si no és tardor i és hivern, doncs la feinada d'estar preparant el nou equipament també serà internament, però sí, la tardor i l'hivern serà molt especials.
D'acord, per descomptat, perquè és molt diferent aquella feinada que veu tenir per encaixar
de
la feinada posar, per saber que...
És molt agraïda, és una feinada molt, molt maca, però sí, clar.
De tornar a col·locar les coses
sí,
a lloc, eh?
Sí.
Doncs ben aviat aquest any viurà això, el renaixement de la Biblioteca Santiago Rusiñol, però per això encara... Ha de passar Sant Joan, ha de passar Festa Major, ha de passar Santa Tecla, encara han de passar els moments grans de l'any. Per on seguim?
Llavors, avui he portat per recomanar la secció de còmics, volia recomanar, perquè en nens i nenes sí que és una secció que funciona molt bé, surten força en préstec, però de vegades tampoc la valorem massa. Sembla, ara mateix, no, amb la Marató, molts pregunten què puc agafar un còmic com si fos un...
Com si no fos lectura.
Com si no fos lectura, no? Com si fos menys. I en realitat és un gènere tan ric i tan perfecta tant per nens com per adults, no? Que doncs, bueno, volia destacar-lo i recomanar alguna coseta d'aquesta secció.
Doncs vinga.
Els còmics van molt bé per nens que potser no llegeixen o s'atabalen amb llibres amb molta lletra, i el fet, clar, que hi hagi molt de dibuix i que la història s'hagi de llegir d'una manera diferent els atreu molt. A més, clar, hi ha, són històries amb, normalment, no?, amb molta aventura, molt més dinàmiques, no hi ha tanta descripció, i per tant això ajuda a nens que els hi costa el fet d'enganxar-se a una història, doncs de disfrutar amb un llibre, no?, que és el que es tracta. També n'hi ha molts que van dirigits a una franja d'edat alta, d'aquests que de vegades doncs, també els perds, no?, d'11 a 14 anys, amb un còmic... amb un bon còmic es poden enganxar. I el que deia, que és tot un exercici de comprensió de la història, perquè és la lectura dels textos amb diferents col·locacions, no?, d'aquests textos, no? De vegades no és només el globus clàssic, sinó que pots trobar text de diferents maneres, de llegir imatges, de vegades sense text, de llegir, de saber què volen dir les onomatopeies, que també formen part de la història,
la,
no?
Del tarannà dels còmics.
De la disposició de vinyetes, no sempre són quadrades i seguides de dreta a esquerra, sinó que de vegades doncs s'ha de saber per on segueix la història, i tot això és un exercici molt bo per totes les edats, vaja. A la biblioteca surten molt des dels clàssics, el Mortadelo continua sent un dels que surten més en préstecs, i el Mortadelo és com un dels reis, no l'únic, i el Tintín, l'Astèrix, el Tancuixot, els Barrufets, tots aquests personatges
continuen sent...
són tan universals, vull dir que els llegíem nosaltres i es continuen llegint els nens, no? Alguns amb més força que d'altres, però tots continuen sortint. I després, clar, molta força, doncs això, el còmic tipus manga, el còmic japonès, i llavors aquí hi ha personatges que venen molt... que els agrada molt perquè els han vist en sèries de la televisió, i això doncs marca molt, no? Com el detectiu Conan, el Bola de Drac, evidentment, i el Naruto, que és una sèrie de un munt de llibrets, i surten, però molt, o sigui, hi ha nens que s'estan llegint tota la sèrie, els tenim en català i en castellà, i també doncs, Mortadelo,
Naruto,
Inazuma Eleven, que és d'aquests de futbol, perquè també fan els dibuixos a la tele, i a vegades et sorprèn perquè si no estàs molt al corrent, dius, i què li veuen en això? Si més veus el còmic, no? I entre que s'ha de llegir com a l'inrevés del que fem nosaltres, que som molt en blanc i negre, es veu com difícil de llegir, i estan enganxadíssims i encantats.
D'acord, o sigui que a vegades aquella percepció que podem tenir de lectures que poden resultar complicades
sí,
o que només les coses més simples acostumen a sortir, no sempre és així.
Sí, i a més això, no? Que quan agafen una sèrie, l'acaben i amb totes les ganes, o sigui que surten molt en préstec i són una bona manera de tenir nens i nenes llegint, no? A part d'així, aquesta visió més general, n'he portat un parell en concret per recomanar. Un és d'una col·lecció que es diu Mamut, que és l'editorial Bank Ediciones. I els volia destacar perquè són còmics que estan dirigits a nens a partir de 3 anys, a partir de 6, a partir de 9, però sobretot aquesta part, no?, de partir de 3, que dius, un nen de 3 anys llegint còmics, et pot semblar com estrany, però bé, doncs aquesta editorial han decidit fer tota aquesta sèrie.
Per aquells que tinguin una imatge molt, no sé si dir estereotipada del còmic, el còmic no sempre ve en format revista,
no,
sinó que aquí tenim un llibre d'il·lustracions, és a dir, un còmic en format llibre,
exacte,
si és que es pot definir d'aquesta manera.
La coberta dura, exacte.
I ho dic perquè segurament molts dels que ho vegin diran, no, home, no sembla un còmic el que ens has portat per això,
Sí,
Marta, se'm dona la sensació d'un llibre il·lustrat,
exacte,
més que un còmic.
Sí, que passa que, clar, funciona això amb vinyetes.
Funciona amb vinyetes.
Aquest es diu Federico, Tenis sobre hielo. És tota una sèrie, o sigui, la col·lecció Mamut tenen molts títols per triar, la biblioteca en tenim uns quants, i aquest en concret no té paraules, és una història sense paraules, per tant el nen... A més, aquests també, doncs això, no? Nens que venen de fora i llavors volen...
Esclar,
clar,
per
no saben
qualsevol...
Ni català, ni castellà, és igual, és que
en qualsevol idioma aquesta història funciona,
perquè no té paraules, no té text.
A part que, canvi... que és un personatge molt simpàtic.
Sí, no és un nen, ni és un ésser diferent, no?
Exacte,
com un ou,
en un iglú, un llit, i personatges per dins el llit ben tapat amb la manta, en fi.
Sí, no, és una història molt divertida que juga això, no? Que en el Pol Nord doncs, tot és blanc del gel i aquest personatge al final s'avorreix i al final del llibre doncs, acaba esclatant tot amb colors i fan un Pol Nord molt acolorit.
Ah,
hi ha un altre que és molt divertit.
Sense ni una paraula.
Ni una paraula.
És a dir, que això també pot servir per pares, mares, nens i nenes, allò, muntar diàlegs a partir de les imatges que es veuen en el llibre.
Sí. Hi ha d'altres que sí, que tenen diàleg, però també molt senzill, adaptat això a partir de 3, a partir de 6, hi ha un que surt molt en presta perquè clar, els fa molta gràcia, que es diu La caca màgica, i aquest té molt d'èxit, i el protagonista és això, no? Té forma com de...
De caixa, literalment.
Un altre, aquest és per més grandes, de fet funciona molt bé per totes les edats, es diu Bone, de Jeff Smith. Aquest és tot un clàssic del món dels còmics, de fet ha rebut molts premis i està considerat un dels 10 millors còmics de tots els temps. És una sèrie...
I vist així, continua semblant un llibre,
Sí.
Un llibre, és com si la Marta ens hagués portat un llibre.
Exacte, sí. Aquest és una sèrie de 55 números, no els tenim tots a la biblioteca, en tenim uns quants.
De 55 números?
55, sí. Va sortir publicat des del 1991 fins al 2004, i s'ha dit que és tan absorbent com El Senyor dels Anells, però molt més divertit, la història. Comença d'una manera, el primer volum, els primers, vaja, sí que és així com molt divertit, i després va fent com una mica més fosc cap al final, no? Però bueno, que és això que també qui comença a llegir-lo
va creixent,
i per tant doncs, també ja vol que al final la història tingui més substància, no? Els protagonistes al principi són tres cosins i són uns éssers també raros, són com un dibuix així molt bàsic, són uns éssers blancs, calbs, sense roba, amb un nas molt
tenen
gran.
Tenen un punt allò de barrufet sense la caputxa,
com
una mena de fantasma simpàtic.
Sí, però bueno, no estan definits el que són els bons i ja està. I llavors són tres personatges, són tres cosins, cadascú amb un caràcter diferent, hi ha el típic així més... És un terror, no?, que fa més riure, un altre que és molt avariciós i un altre que és molt arquetípic, bueno, un senyor típic i ja està. Doncs ells tres són expulsats de la seva ciutat i llavors bueno, han de creuar el desert per circumstàncies, l'acaben creuant tots tres per separat perquè se separen involuntàriament i acaben en una vall. I aquesta vall és així tipus medieval, allò que intercanvi, no hi ha moneda, intercanvien, no sé, ens fem una idea, doncs per això una mica es pot recordar El Senyor dels Anells, no? Aquest tipus així de... I allà doncs coneixeran altres personatges, viuran moltes aventures, correran perills, s'hauran d'enfrontar amb enemics, i és tota aquesta sèrie d'aventures que es diu Bone i que recomanem és que per totes les edats.
D'acord. Teniu llibres, però no tota la col·lecció, eh?
No, no la tenim tota.
Es pot llegir d'una forma més o menys...
Sí, el que passa és que s'acostuma a llegir bastant... Bastant seriat, 2, 3, 4, i n'agafen 4 o 5 de cop, eh? Qui agafa en préstec, i ara tinc els 4, ara tenia el 5, el 6, i pregunten molt, aquest no me l'he llegit, i surt moltíssim en préstec.
D'acord, doncs de Jeff Smith, Bone, és exacte. Un altre dels còmics en format llibre.
Sí. Després, de per adults, també tindríem, aquí la producció és enorme i extensíssima, i a més en els últims anys doncs, també s'ha produït molt més. Quan parlem de còmic d'adults, doncs, també podem pensar des de Batman, no? Els grans superherois de la Marvel, doncs seria una possibilitat. Una altra seria les manga també, de mil tipus diferents de manga, perquè a més amb el manga japonès ells ho tenen molt acotat per franges, no? per target, i fan manga, jo què sé, doncs per dones oficinistes de 30-40 anys, o altres per aficionats al futbol. Vull dir que ho dirigeixen molt a un públic molt concret. El Japó és una indústria impressionant.
Molt, en aquest sentit, molt segmentada en la demanda.
Sí, per tant, diem manga, però podríem estar parlant...
De 50.000 branques diferents del manga.
Exacte. Després hi ha autors espanyols o catalans que també estan fent coses ara fantàstiques, tots els autors també sud-americans, tipus Maitena, Aquino, els d'Estats Units, els clàssics, Snoopy, el Garfield, ho tenim a la secció d'adults, per exemple... Per tant, la...
Quin ventall, eh?
Sí, 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 és que no te'ls acabes. Però bé, de tots aquests n'he triat un com a curiositat per recomanar, i és un llibre també d'un format gran, d'un color groc molt llampant,
molt
amb una goma
editat.
Tipus Moleskine, sí. Aquestes llibretes de goma, sí. Doncs seria aquesta la idea. Es diu Cuento de Arena, i en destaca tenim que l'autor és Jim Henson, que si ens pot sonar és el creador dels... Teleñecos?
Sí.
Com es diuen en català?
Doncs saps que no ho sé.
Bueno, doncs los teleñecos.
Perquè
si
com
entenem,
que
oi?
Si no en diem Muppets i,
sí,
i ja està,
sí,
doncs...
No, tenien nom, bueno. I bé, doncs tots aquests personatges, Jim Henson.
Després el monstre de les galetes, d'Epi Blast,
sí, sí, sí.
Companyia,
doncs, una miqueta més a sota, que la coberta ens diu El guión perdido, de Jim Henson i Jerry Hull, adaptado al còmic por Ramón K. Pérez. Doncs la idea és aquesta. El Jim Henson i Jerry Hull volien fer una pel·lícula. I van fer el guió per aquella pel·lícula, amb els dibuixos i bé, tot el guió, no? Després el Jim Henson, en aquella mateixa època, doncs, quan ja anava revisant, no, les últimes revisions d'aquest guió, va començar a treballar en la producció això, no, de Barrio Sésamo, de Los Teleñecos, i llavors va abandonar aquesta faceta més cinematogràfica per ja endinsar-se en el moment de les titelles i crear-se tot el nom, sí. I tot el món que va crear. I això doncs, va quedar allà, en un clash, no? I després la seva filla, Lisa, ho va recuperar, i el Ramón K. Pérez va fer aquestes il·lustracions del còmic seguint el guió.
D'acord, o sigui que aquí no estem parlant d'una adaptació d'un llibre estranger,
sinó
un autor,
exacte.
Un historietista del país que ha agafat el guió que en el seu dia va deixar en el calaix Jim Henson.
Exacte. Si això s'hagués fet en pel·lícula, no se sap molt bé què hagués sortit, perquè ells mateixos els autors deien que això era surrealista total. La història, el protagonista es diu Mac, i és un senyor que de cop i volta va parar en un poble enmig del desert, i ell és rebut amb una gran festa, ell no sap ben bé què està passant ni què hi fa allà, i llavors el xèrif d'aquest poble li diu que té 10 minuts d'avantatge, que pot començar a córrer, i tot el que sabem. I ell només sap això, que ha de córrer, però no sap
on
ni per què,
ni per
qui el persegueix, ni res de res.
Només que té 10 minuts d'avantatge,
10 minuts d'avantatge respecte no sap què, per apretar a córrer. Li donen una motxilla amb una sèrie d'objectes,
aquest és l'inici de la història.
I comença a córrer pel desert, i en aquest desert li passen històries que són una miqueta oníriques. De cop i volta li surt un lleu que el persegueix, o de cop i volta es troba en una carretera d'on baixa, d'on hi ha un cotxe. Li van passant tota una sèrie de coses que no cal que et plantegis el perquè, submergir-te en la història i disfrutar-la, realment, perquè tota la fantasia dels autors...
Hi ha poquíssim text, en aquesta història.
Sí, hi ha molt poc text.
Molt poc text.
Sí,
unes il·lustracions molt treballades, molt. És un llibre... diguem-ne, de format DIN A4 una miqueta més gran, L'ombre d'arena, es titula el llibre, i és aquesta història que parteix
d'un fet que
d'un
no sabem
repte.
Ben bé doncs... que on el portarà, perquè
d'acord.
No sap ni ell.
Llibre per adults.
Llibre per adults.
Llibre per adults, Cuento d'arena, de Jim Henson, aquest és el llibre que també ens ha portat, editat per Norma Editorial, que és una d'aquelles empreses que es dediquen exclusivament al món del còmic.
I fan
còmic.
Coses molt maques. Aquest llibre va ser considerat el millor còmic de l'any 2012. Per tant,
la veritat és que fa goig de veure,
Sí. Després volia parlar d'una web que és del grup de còmic del Col·legi Oficial de Bibliotecaris. Col·legi Oficial de Bibliotecaris, hi ha bibliotecaris, hi ha col·legues que fan grups especialitzats.
Hi ha un grup especialitzat de còmic.
I han fet una cosa molt maca a la seva web, que es diu Parelles de Fet. Parelles de Fet que també poden ser trios a vegades. I llavors es tracta, no és allò típic de dir hi ha la novel·la, la versió de cinema i la banda sonora i llavors fas un pack de música, cinema, no. És quan tu llegeixes un còmic com ara aquest i pensar, ostres, però hi ha una novel·la que, si m'ha agradat aquest, hi ha una novel·la que m'agradarà. I hi ha una música que li enganxa perfectament.
D'acord.
I llavors han
aquelles
fet aquestes
associacions de...
Exacte, i han fet associacions d'aquest tipus i n'hi ha de molt maques, realment, que dius, ostres, doncs és veritat, no? Això enganxa...
El que a vegades fan les pàgines comercials, eh? Si has comprat això, potser t'agradarà allò. O hi ha altres lectors o hi ha altres malòmens que els ha agradat també això.
Doncs hi ha un còmic que es diu Come Prima, que és molt bonic, molt recomanable. D'aquí tant aniries una pel·lícula que es diu Mediterráneo, que va guanyar un Òscar passant una illa grega i és una mena així.
Em sembla que la van passar al Cineclub.
Pot ser. I un CD de la Marina Rossell. Doncs aquestes tres coses com que enganxen i combinen. Doncs hi ha aquesta web on hi ha això, Parelles de Fet, i trobo que és una idea molt maca que la van... em van afegint i està cadascú del llibre, la pel·lícula, el còmic o la música, doncs està explicat i comentat.
D'acord, és una altra de les propostes que el Col·legi de Bibliotecaris, en fi, com que hi ha evidentment bibliotecaris amb tots els gustos i condicions, doncs hi ha un grup també dedicat al còmic que ha fet aquesta proposta.
Exacte.
Vinga, principi de novel·la.
I sí, principi de novel·la, porto una.
I la novel·la és avui...
Mata un rossinyol.
M'ho pensava, em veia venir. Quina edició més bonica.
Sí, traduït al català. Edicions 62. L'autora és Harper Lee, una autora que, a part d'aquesta novel·la, fins ara no havia publicat res més, i ara estem esperant que aquest estiu es publiqui la que va ser anterior a Matar un rossinyol, i és una miqueta doncs, com la continuació.
Que ara no recordo com es titula, però...
Es titula, si ho tinc aquí, Ves, aposta un sentinella. Seria en castellà, Ves, pon un sentinella.
D'acord, i com que està a punt de sortir als Estats Units, els americans han fet una juguesca i proposaven en 21 dies abans de la sortida d'aquesta novel·la llegir Matar un rossinyol en aquests 21 dies i després comprar la novel·la de Harper Lee. Saben que va guanyar el Pulitzer aquesta novel·la en el seu dia, que hi ha una pel·lícula
preciosa,
extraordinària, amb Gregory Peck fent un dels papers més estimats per als nord-americans i els seus fills, interpretats també d'una forma extraordinària. La pel·lícula és un al·legat contra la violència, una reflexió sobre la condició de pare, o de pares, perquè hi poden, i també un dur, com ho diríem això, un dur retrat de l'Amèrica. Estem parlant de l'any 62, la història d'un negre que és acusat injustament de la violació d'una noia blanca, i Gregory Peck, com poden suposar, fa d'advocat defensor d'aquesta persona. Però enmig de tot això, a la pel·lícula hi van passant coses també des de, de criatures, de grans, de tot.
La narradora és l'Scout, que és la filla d'aquest advocat, de l'Atticus, i el seu germà, el Gem, però aquí la narradora és ella, que comença la història amb 6 anys i passa durant 3 anys la història.
I el seu pare és l'Atticus Finch.
Exacte. I clar, l'Atticus té aquesta moral ferma, no? Aquesta integritat, que també els advocats el tenen com a model, no? De l'integritat que ha de tenir un advocat per defensar el que ell creu que és just, no? I de la manera com ho fa.
Intentarem fer una cosa. Albert, busca'ns Matar un ruiseñor, Elmer Bernstein, i a veure si apareix la banda sonora de la pel·lícula, que és literalment sensacional, una preciositat, perquè la pel·lícula comença amb uns títols de crèdit on apareix una petita caixa on hi ha llapisos, on hi ha un rellotge antic, on hi ha unes quantes, no sé la versió catalana, però unes quantes caniques, i la pel·lícula. Sí, comença amb un piano molt tranquil, a veure si ho podem escoltar. Exacte. Intentem començar, sí, amb la veu de la Marta Sánchez, l'inici de Matar un rossinyol.
Quan li faltava poc per complir 13 anys, el meu germà, en Gem, es va trencar malament el braç a l'altura del colze. Quan el va tenir curat, li va passar la por de no poder tornar a jugar més a futbol americà. Pràcticament va deixar de pensar-hi. Tenia el braç esquerre una mica més curt que el dret. Quan estava parat o caminava, el dors de la mà li quedava en angle recte respecte al cos i el dit gros paral·lel a la cuixa, però tant se li donava, mentre pogués passar i xutar. Quan van haver transcorregut prou anys perquè poguéssim abocar aquella època, de tant en tant comentàvem els fets que havien desembocat en aquell accident. Jo sostinc que va començar-ho tot als Ewell, però en Jem, que era 4 anys més gran que jo, deia que la cosa havia començat molt abans. Deia que va començar l'estiu que va arribar en Dill, quan en Dill ens va donar per primera vegada la idea de fer sortir en Boo Radley del cau. Jo li deia que si volia veure encara més perspectiva, de fet, tot va començar amb l'Andrew Jackson. Si el general Jackson no hagués desplaçat els indis Creek riu amunt, en Simon Finch no hauria remuntat mai l'Alabama a cop de rems, i nosaltres no hi seríem. Com ja érem massa grans per dirimir la qüestió a cops de puny, vam consultar l'Atticus. El nostre pare va dir que teníem raó tots dos.
Hi ha una escena de la pel·lícula clàssica en el porxo de la vivenda en què es troben el pare i la filla enfadada perquè a classe hi ha hagut conflictes, hi ha hagut problemes perquè la professora la fa llegir, i al final, com poden suposar, Atticus s'imposa en la conversa de la forma més sensible possible. Vaja, una manera de conduir la canalla que encara podria ser paradigmàtica d'una forma de fer. Ens sembla una pel·lícula sensacional i parteix d'aquest llibre, que ara torna a estar...
Que té, sí, i té trets, no és autobiogràfic, però sí que l'autora es va basar molt en les seves vivències, i de fet aquest veí que parla al principi, el Dill, que és bueno, una miqueta el contrapunt, no, amb els dos germans, de fet l'autora, la Harper Lee, el seu veí, la mateixa va ser la protagonista, era en Truman Capote. Per tant, aquest nen... Seria basat en el Truman Capote, que era el veí que va tenir l'autora quan era petita.
La poden trobar també, com no, a la biblioteca, suposo que en versió en castellà i en versió en català, perquè Matam Rossinyol deu estar editat de fa ben poquet,
sí,
eh, aquest?
Sí, sí, aquest el vaig comprar per Sant Jordi. I...
Aquest és d'edició en 62, sí. Però si no, és un dels clàssics de la literatura de sempre, Matar un Rossinyol de Harper Lee, l'inici de la novel·la que ens ha comentat la Marta. En 15 dies hi tornarem i gairebé tancarem aquesta temporada en el temps de les biblioteques. Marta, gràcies.
Gràcies.
Fins d'aquí 15 dies. Adéu.